Banda.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 19 de setembre, en què destacam que la plataforma de lloguer turístic Airbnb es compromet a eliminar tots els anuncis d'allotjament il·legal de les Balears abans de dia 15 d'octubre. Es retiraran aquells que no tinguin número de llicència a Mallorca, Menorca i Formentera per seguir així les places d'Eivissa, tot després de tancar un acord amb el govern i els consells insulars. Així ho han explicat la presidenta del govern, Marga Proens, i Sara Rodríguez, que és portaveu de l'empresa.
I ara aquesta lluita sense contemplacions contra l'oferta il·legal ha de donar també el seu fruit a les altres illes.
Muchísimos esfuerzos en trabajar con estas autoridades, en entender cuál es la normativa aplicable, en trabajar también con los anfitriones por nuestro lado.
A Eivissa, des del juliol de l'any passat, s'han eliminat més de 2.800 anuncis no reglats, un total de 14.500 places turístiques. Tot d'una, vos en donarem més detalls, més dades, més veus, en un informatiu en què també hi ha altres notícies destacades. A Menorca ha estat ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Mateu Orfila una dona ferida en l'accident frontal a la carretera general.
La víctima circulava amb un cotxe que ha xocat contra un camió a l'altura del Mercadal. El conductor del camió ha patit ferides lleus i ha estat traslladat a la Clínica Joaneda de Mó.
I a Eivissa, en surt ahir a Platja d'en Bossa per un nou incendi en una zona d'assentaments d'infrahabitatges.
El foc ha cremat mitja hectàrea forestal al Prat d'en Fita. 17 persones han sortit de l'assentament i no hi ha hagut cap ferit ni cap intoxicat.
I avui, prop de 21.000 estudiants i 2.000 professors comencen les classes de formació professional.
És un curs marcat per l'increment de les places i de l'oferta formativa, entre altres, el doble grau que s'imparteix a SOMPACS de manteniment aeromecànic d'avions amb el manteniment de sistemes electrònics i aviònics d'aeronaus. I hem estat en directe fa uns minuts i això és el que ens han dit els alumnes.
I a València està molt demandat també. Y bueno, aquí vas a trobar la sort de tindre plaça y aquí estem.
Pequeña me gustan los aviones y pensé que a lo mejor podía ser una profesión que el día de mañana me guste, entonces bueno, hasta que no lo pruebas no lo sabes y pues me metí a ver qué tal.
A les 8 i mitja entrevistarem a la directora general de formació professional, tot això en un dia, en què també vos explicam que la Guàrdia Civil ha rescatat a 16 persones d'una nova embarcació irregular.
L'han interceptada nit passada a les 9:20, a 12 milles al sud de Formentera. Totes elles són d'origen magrebí i hi ha intervengut el Servei Marítim de l'Institut Armat.
I de la crònica internacional, de la convulsa crònica internacional, l'expresident del govern espanyol, Felipe González, ha reclamat un pronunciament clar de la Unió Europea sobre la situació a Gaza. Ho ha dit a Palma en un acte per celebrar el 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a Europa, en què també ha exigit l'alliberament dels hostatges de Hamas.
¿Se quiere quitarle totalmente la razón a Netanyahu? Muy bien, suelta los rehenes. Que no hay nadie que se le pida a estos tipos que suelten a los rehenes, ¿no? Que son escudos humanos. Claro que son escudos humanos, para ellos lo han sido siempre. Pero que el origen de Hamas también lo financió Israel. Es así.
Tot quan ahir el canceller alemany, Friedrich Merz,
die Hamas hat es in der Hand innerhalb von Stunden.
Va dir des de la Moncloa que no comparteix la descripció del conflicte com un genocidi.
Va ser després de reunir-se amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i ahir prop de 200 persones es varen reunir a Palma davant el consolat dels Estats Units per denunciar les accions d'Israel i la complicitat del país nord-americà.
En els esports, el Real Mallorca pendent de dos futbolistes per al partit contra l'Atlètic de Madrid. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El Mallorca prepara el partit de diumenge en les absències dels entrenaments de Javi Llebrés i Marc Cumbula per problemes musculars. Diumenge el Mallorca rebrà el Son Moix i l'Atlètic de Madrid, que també té jugadors de baixa per lesió i que no ha començat gairebé la temporada amb 5 punts de 12. El Barça ha debutat amb victòria a la fase de grups de la Lliga de Campions després d'imposar-se per 2-1 al Newcastle. I en bàsquet, avui tenim derbi Balear de Primera Federació, perquè dins del trofeu AON Illes Balears, l'Esti Menorca i el Palmer Bàsquet jugaran al pavelló Vintaufa a partir de les 6 del capvespre.
I pel que fa al temps, quina previsió ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tenim per davant una jornada molt tranquil·la i amb pocs canvis respecte d'ahir. La temperatura continuarà amb uns valors pràcticament idèntics, esperant que els valors més elevats tornin a girar entre els 29 i els 33 graus aproximadament. Per tant, tornarà a fer més calor de la que seria habitual en aquestes alçades de l'any. D'altra banda, quant al cel, tindrem molta presència de sol, però aquest també estarà acompanyat per núvols baixos i també per núvols prims. Aquests no enterboliran el cel, però sí que faran que no tinguem un cel totalment net al llarg d'avui. I en vista el cap de setmana, aquests núvols podrien guanyar una mica més de presència. D'altra banda, el vent bufarà de llevant i durant una bona part de la jornada ho farà fluix. Això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les. Això sí, a darreres hores d'aquesta jornada sí que guanyarà una mica de força aquest vent i, per tant, a la costa esposada veurem qualque redal de maror. Ara mateix tenim a les Pitiuses 20 graus a Santa Eulària i 24 a Sant Francesc. A Mallorca, 19 graus a Establiments, 21 a Muro i 22 a Campos. I a Menorca, 21 graus a Cal en Bosc i 22 a Alaior.
Així estan les Balears i el món quan són les 8 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany i Cristina Bausà a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Airbnb es compromet a eliminar tots els anuncis d'allotjament turístic il·legal de Mallorca, Menorca i Formentera abans de dia 15 d'octubre. Això després que Eivissa s'ha convertit en el primer territori de tot l'estat a eliminar la publicitat de tots els pisos i cases de la plataforma que no tenen número de llicència. Anunci de la presidenta del govern, Marga Provenç, després de reunir la mesa de lluita contra l'intrusisme.
Eivissa, una vegada més, marca el camí, i ho deim amb orgull i amb agraïment, president. I ara aquesta lluita sense contemplacions contra l'oferta il·legal ha de donar també el seu fruit a les altres illes.
En aquesta trobada que ha plegat l'executiu, els consells i representants d'Airbnb i Eivissa s'han compartit els resultats de l'estratègia de lluita contra l'oferta d'allotjament il·legal de cada illa.
El portal Airbnb concentra un 90% del lloguer vacacional que es comercialitza a Eivissa, segons el president del Consell. Vicent Marí ha explicat que des del juliol de l'any passat s'han eliminat més de 2.800 anuncis no reglats, un total de 14.500 places turístiques.
De 6.915 turistes que s'allotjaven amb oferta il·legal en 2024, 2.059 no han vengut i 4.856 s'han traslladat, han seguit venguent, però ho han fet amb establiments reglats.
A Mallorca i a Menorca han ampliat els inspectors. Són el president de Mallorca, Llorenç Galmés, i la consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística, Núria Torrent.
Hem obert un 25% més d'actes en habitatges de lloguers turístics il·legals, passant de 400 a 500. I per primera vegada hem impulsat dos plans d'inspecció en temporada alta, arribant només a la temporada d'enguany a més de 3.000 inspeccions.
En tot l'any passat, el 2024, van fer una gran feina d'obertura d'expedients sancionadors, van recaudar 1.800.000 euros i en el que duim d'aquest any més de 800.000 euros també en sancions.
A Formentera han obert un canal de denúncies anònim que ha rebut una cinquantena d'avisos. Òscar Portas és el president del Consell.
Hem tornat a treure una convocatòria per aconseguir un inspector de turisme. En l'antiga convocatòria va quedar deserta i hem hagut de tornar a treure-la. L'objectiu és, idò, poder tenir aquesta plaça abans que acabi aquest any.
Això deien els presidents dels Consells Insulars, mentre la representant d'Airbnb de l'empresa, Sara Rodríguez, assegura que les Balears són un far i que serviran d'exemple per actuar a la resta del territori espanyol.
Muchísimos esfuerzos en trabajar con estas autoridades, en entender cuál es la normativa aplicable, en trabajar también con los anfitriones por nuestro lado, en educar en la necesidad de los diferentes registros y las normativas aplicables, lo que ha llevado a un impacto, por suerte casi imperceptible en el negocio, sin embargo, un impacto muy positivo en la sostenibilidad.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 8 i 9 minuts. A Menorca, un accident a la carretera general ha deixat dues persones ferides, una de les quals greu. Es tracta d'una dona de 77 anys que roman ingressada a la unitat de cures intensives de l'hospital. La víctima circulava amb un cotxe que ha xocat frontalment contra un camió en un tram d'Esmercadal, en una de les carreteres considerades de les més perilloses de l'illa.
El sinistre ha tingut lloc a Esmercadal, en el tram de la carretera.
En aquest tram de la carretera, conegut com Jaume Sapenya, de Cindy. El conductor del camió ha patit ferides lleus i ha estat traslladat a la clínica Joaneda de Mahom. Segons les primeres hipòtesis, el doble carril hauria confós la conductora del turisme que ha envaït el carril contrari. Els bombers han tret la dona del vehicle i l'han traslladada a l'Hospital Mateu Arfila amb una lesió greu de pelvis i abdomen. El conductor del camió ha pogut sortir pel seu propi peu. I en surt ahir a la platja d'en Bossa per un incendi en una zona d'assentaments d'infrahabitatges a Eivissa. El foc ha cremat mitja hectàrea forestal al Prat d'en Fita.
17 persones han sortit de l'assentament i altres, treballadors dels hotels de les proximitats, pretenien entrar-hi. No hi ha hagut cap ferit en tot cas ni cap intoxicat. Han actuat dos mitjans aeris, una quinzena d'efectius també de Libanat, 6 bombers del cos insular i 3 vehicles autobomba. També la policia local, la Guàrdia Civil i Protecció Civil. Els representants de la propietat tenen constància de l'ocupació del terreny des del mes de juny i ho han denunciat ja a davant dels tribunals.
I l'autòpsia ha confirmat que la veïnada de Palma, Matilde Muñoz, trobada sense vida a Indonèsia, va morir per asfíxia.
L'autòpsia revela més detalls que demostrarien que Matilde va patir més agressions abans de ser asfixiada. Han trobat signes de violència al cap, al coll i també al pit. Tenia 72 anys quan el 2 de juliol li varen perdre la pista a l'illa Indonèsia de Lombok. El 30 d'agost varen trobar el seu cos enterrat a una platja propera a l'hotel allà on s'allotjava i on suposadament dos homes, que ja estan detinguts, l'assassinaren posteriorment.
I ha finalitzat el darrer intercanvi de policies del programa Comissaries Europees que permet als agents canviar de destinació durant l'estiu. Hi han participat 3 efectius, Tim Lesserman de la policia alemanya i Ramon Cano de la dels Països Baixos, que han patrullat durant 3 setmanes la platja de Palma i el centre de ciutat. Sergio Muñoz de la prefectura de Palma ha prestat servei als Països Baixos.
Ahir es van acomiadar, tant l'alemany Lesserman com el neerlandès Cano han coincidit que la majoria d'actuacions que han fet ha estat per excés d'alcohol.
Beben demasiado y no están cuidado y van a casa sin no preocupan y están víctimas de hurto o ladrones roban las cosas.
Es que en Holanda, por ejemplo, cuando hay tanto gente, algunas veces se enfadan con la policía. Aquí, ningún momento yo he tenido miedo de la gente se enfada con nosotros, con la policía. También, aunque eran muy borrachos, eran muy amables.
L'efectiu de la Policia Nacional que s'ha desplaçat al Països Baixos ha estat Sergio Muñoz, que ha explicat que la feina a la seva destinació està gairebé la mateixa que a les illes.
Ahí la legislación es distinta. Lo que antes ha comentado el compañero es una legislación distinta, un código penal distinto, entonces les habilita a tomar unas medidas u otras, dependiendo de... Entonces la policía se adapta al país en el que trabaja.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprenddaymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 8 i 14 minuts. Educació ja ha publicat la llista definitiva dels centres que s'adhereixen al Pla Voluntari de Lliure Elecció de Llengua per al curs 2024-2026. Finalment, són un total de 19, tots de la concertada, i són 8 més que el curs passat.
La gran majoria, 16 d'aquests 19, són centres de l'Escola Concertada de Mallorca i la resta, 3, són escoles concertades, però en aquest cas d'Eivissa. Entre els centres nous, que l'any passat no varen participar en aquest pla pilot de la llengua, hi ha el Col·legi Balmes de Palma i el Col·legi Sarreal d'Eivissa. Cap centre de Menorca ni cap de Formentera s'hi han adherit. A la resolució, la Conselleria d'Educació exposa que el català ha de ser llengua d'ensenyament i aprenentatge emprada com a mínim a la meitat de l'horari escolar, tot per garantir l'assoliment dels objectius de la normalització lingüística.
El català, per cert, que també ha estat protagonista de l'actualitat estatal i internacional en les darreres hores, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat al canceller alemany, Friedrich Merz, que doni suport a l'oficialitat d'aquesta llengua a la Unió Europea. Una petició, però, que no ha obtingut la resposta desitjada.
Perquè Merz ha dit que el seu suport dependrà de com es resolgui la qüestió i ha apuntat a una possible solució la traducció mitjançant la intel·ligència artificial. De fet, l'alemany preveu que els avanços tecnològics permetin l'ús de les llengües cooficials a mitjà termini. Tot i això, també ha volgut mostrar respecte per l'interès que hi té el govern espanyol.
I del món de l'educació, el sindicat CIAU adverteix que votaran que no a la comissió paritària que ha de decidir si el mestre de Son Sardina, Miquel Roldán, s'ha de sotmetre obligatòriament a una avaluació psicològica, a una avaluació que seria determinant per apartar-lo del contacte amb menors a classe.
El sindicat independent, autònom i unitari lamenta que la conselleria no tingui cap pla B. Segons CIAU, l'administració trasllada als sindicats la presa de decisions sobre aquest cas i mantenen que el seu compromís és amb els treballadors i amb la presumpció d'innocència. Recorden que la condemna a Roldán no és ferma perquè ella ha recorregut en contra, que obligar-lo a passar una avaluació psiquiàtrica pot suposar un precedent perillós també per als docents. Joan Crespí ho deia, secretari general de CIAU.
No admetre que la Conselleria d'Educació passi les responsabilitats en els sindicats. Nosaltres consideram que és una problemàtica que s'ha de resoldre dins la Conselleria d'Educació, que té solució i té una solució que contentaria a totes les parts, però el que no pot fer la Conselleria és el que fa sovint, que és passar la pilota a aquells que no tenen responsabilitats damunt el tema.
La comissió paritària està composta per 14 membres, 7 representants de l'administració i altres 7 dels sindicats. Per aprovar que Roldán passi obligatòriament aquesta avaluació psicològica, hauria de tirar endavant amb la majoria absoluta, és a dir, amb 8 vots.
Són les 8 i 17 minuts. El Ministeri de Transports enterra el projecte per declarar l'obligació de servei públic a la ruta entre Menorca i Barcelona. La proposta, que havia sorgit durant l'anterior legislatura, ha topat en reticències de la Comissió Europea, motiu pel qual el govern central ha desistit de continuar amb la seva tramitació. La iniciativa pretenia fixar una tarifa màxima de referència, però sense limitar el nombre de companyies aèries que podien cobrir la ruta, un projecte pilot per mirar de reduir els preus dels bitllets amb la capital catalana, que és la ruta amb major trànsit de passatgers. La Comissió Europea, no obstant això, hi va posar objeccions a considerar que hi havia prou oferta i que, per tant, la prestació del servei estava garantit. El senador popular de Menorca, Cristóbal Marqués, critica les il·lusions que havia venut el Partit Socialista amb aquest projecte.
La veritat ha caigut per el seu propi pes, que és que l'Estat, el Ministeri de Transports, ha renunciat en aquesta OSP. Des del Partit Popular lamentam una vegada més que només mos venguin fum, que el Ministeri mos digui mentides, que el Partit Socialista vengui fum i mos donem de cara com de ser realitat, que és que aquesta OSP en Barcelona no és possible perquè no reuneix les condicions necessàries.
I el Partit Socialista ha demanat explicacions al director general d'IB3, Josep Codony, sobre el procés d'internalització dels treballadors d'informatius, aturat, diuen, des del relleu al capdavant de l'ENS.
A la Comissió de Control Parlamentària, el director general d'IB3, els socialistes, li faran 4 preguntes, sobretot destinades a saber com està el procés d'internalització. Dèiem, la diputada Mercedes Garrido vol saber què farà l'ENS amb aquests 2,9 milions d'euros addicionals que es varen aprovar els pressupostos d'enguany que havien de destinar als efectes de la integració del personal d'IB3.
Una exigència directa ja de que aquest 2,9 milions d'euros en el pressupost del 2026, quan s'incorporin els remanents, han d'anar directament en el capítol 1 i ni un cèntim pot anar a cap productora amiga del senyor Codony.
I també de la crònica política, l'expresident del govern espanyol, Felipe González, i l'advocat Miquel Roca, que recordem és un dels redactors de la Constitució espanyola, han reclamat a Palma un pronunciament clar de la Unió Europea sobre la situació a Gaza. Un clam que han llançat coincidint amb l'acte que s'ha celebrat a l'Auditorium amb motiu del 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a Europa. Ara és el moment d'enfortir la Unió davant la geopolítica convulsa. Han reclamat tots dos, González i Roca.
El també expolític de Convergència i Unió, Miquel Roca i Junyent, encoratja les institucions europees a construir una resposta consistent i eficaç.
Que Europa tiene que tener una posición propia y contundente, porque lo que no vale, con toda la sinceridad, son debates jurídicos sobre la naturaleza del exterminio, es decir, si es genocidio, crimen contra la humanidad, me parece esto muy interesante en su momento, pero el problema es de que ahí se masacra a toda una población civil y Europa dice, hemos de estudiar, hombre, no.
Tots dos exdirigents també consideren essencial combatre les amenaces que arriben des d'Estats Units, Rússia i la Xina.
Hemos comprometido una parte importante de nuestra vida en la construcción europea. Vemos con exasperación cuáles son los comportamientos ante gente que es tan arbitraria y tan abusiva con Europa como Donald Trump. O gente que trata de hacer su juego de otra manera como la China de Xi Jinping, o gente como Putin y los hijos de Putin, que no hay que olvidar, que tiene unos pocos por el mundo.
La presidenta de l'executiu balear, Marga Proens, a la cloenda de l'acte, també s'ha afegit a les demandes de González i de Roca d'assolir una Europa més forta, on les illes també surtin beneficiades.
Són les 8 i 20 minuts parlant precisament d'aquest context internacional tan convuls. Perquè els Estats Units han vetat la resolució del Consell de Seguretat de l'ONU per un alto el foc immediat, incondicional i permanent a la Franja de Gaza. Una disposició que també incloïa l'alliberament dels hostatges israelians que estan en mans de Hamas i l'aixecament de les restriccions a l'entrada d'ajuda israeliana a l'enclavament palestí. Cal apuntar que comptava amb el suport de tots els altres membres i en cas que s'hagués tirat endavant hauria estat vinculant per a totes dues parts.
La representant estatunidenca Morgan Ortagus defensa el veto tot argumentant que la resolució no condemna Hamas ni tampoc reconeix el dret d'Israel a defensar-se.
It fails to condemn Hamas or recognize Israel's right to defend itself, and it wrongly.
Denuncia més que el Consell de l'ONU ha adoptat una acció performativa dissenyada per exercir un veto que estén els terroristes de Hamas i aquells que els financen. En paral·lel, i en relació amb l'informe de l'organisme que determina que hi ha genocidi a Gaza, el govern de Washington considera que no té credibilitat, que és difamatori perquè diu que conté mentides i distorsions. Un escenari que evidencia la distància entre líders internacionals vers la situació de la franja i sobre l'ús precisament de la paraula genocidi. També va quedar patent en la trobada bilateral entre Espanya i Alemanya. El canceller alemany Friedrich Merz ha dit des de Moncloa precisament que no comparteix la descripció del conflicte com a genocidi i ha afirmat que Hamas pot acabar amb la guerra en qüestió d'hores.
Die Hamas hat es in der Hand innerhalb von Stunden diesen Konflikt zu beenden.
Però sí que ha dit que Israel no pot eliminar Hamas de la manera en què ho fa, mateixa observació que ha fet el president del govern central, Pedro Sánchez.
Nosotros hemos sufrido distintos terrorismos y sabemos cómo vencer al terrorismo. Y desde luego no se le vence como está haciendo Israel. Creo que es muy importante trasladar al gobierno de Israel que su estrategia está profundamente equivocada. Porque no está garantizando la seguridad de sus conciudadanos y porque está agravando la situación no solamente para con el pueblo palestino, sino también para el conjunto de la región.
Abans d'aquestes declaracions, però, sabíem que la Fiscalia Espanyola investigarà els crims i les violacions dels drets humans d'Israel a Gaza, també que el Consell de Ministres té previst aprovar dimarts que ve l'embargament d'armes del país liderat per Benjamin Netanyahu.
Mentrestant, i sobre el terreny, 56.000 persones han abandonat Ciutat de Gaza des de diumenge i fins avui. Això després que Israel hagi intensificat l'ofensiva sobre la capital.
Aquest dijous els serveis d'internet i de telefonia mòbil a la franja han caigut, tot a causa dels atacs que s'han sofert. D'altra banda, l'exèrcit israelià també ha començat a atacar objectius militars de Hezbollah al sud del Líban. Pot després després de demanar l'evacuació de tres pobles d'aquesta zona, precisament. Tot i que Israel i el grup xiïta varen acordar un alto el foc allà al Líban, recordem-ho, que va entrar en vigor el passat 27 de novembre de l'any passat, els atacs israelians contra el sud del país veí han continuat durant tots aquests darrers mesos.
I a Palma, més de 200 persones s'han concentrat aquest dijous davant el consolat dels Estats Units. Denuncien que sense la intervenció d'aquest país nord-americà no seria possible el genocidi a Gaza. La coordinadora de pobles de marxes per Palestina, Joana Maria Fiol, critica que la resolució que va fer un any l'Assemblea General de l'ONU no s'ha complit.
Totes les expectatives més negatives que se podien esperar s'estan complint una a una, i és fase final, aquest termini de tota una població davant la mirada del món i que està impassible en quant a els organismes i les entitats que ho podien aturar. Per tant, la ciutadania no podem viure amb aquest malestar a dins que no se necessiten sortir al carrer.
Són les 8 i 25 minuts, ara els esports.
Informatiu Matí. Esports.
El Reial Mallorca pendent de dos futbolistes per al partit contra l'Atlètic de Madrid. Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Com anar? Molt bon dia de nou. El Mallorca prepara el partit de diumenge en les absències. Els entrenaments de Javi Llebrés i Marc Cumbula per problemes musculars. Diumenge el Mallorca rebrà a Sant Moix l'Atlètic de Madrid, que també té jugadors de baixa per lesió i que no ha començat gaire bé la temporada amb 5 punts de 12. Per cert, el partit de diumenge, Iago Barrasate comptarà amb Jan Virgili, però després del duel, el tècnic pot perdre l'extrem català fins a 5 partits. El seleccionador sub-20, Paco Gallardo, ha convocat el mallorquinista per al Mundial, que es disputa a final de mes a Xile. Com que és una data fora del calendari FIFA, el Mallorca es podria negar al fet que a partir de dilluns que ve Virgili es concentri amb la selecció. I el Barça ha debutat amb victòria a la fase de grups de la Lliga de Campions després d'imposar-se per 2-1 al Newcastle. Marcus Rashford, autor dels dos gols blaugrana, va ser la figura del partit. Per altra banda, per primera vegada en la història de la Lliga de Campions femenina, tres equips espanyols disputaran la fase de grups. El Barça, vigent campió, estarà acompanyat pel Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, que han superat amb èxit la ronda prèvia. El sorteig de la fase de grups de la Champions tindrà lloc aquest divendres a Nyon, a Suïssa, a partir de les 12 del migdia. Més coses. El Club Esportiu Eivissa Futbol Sala ha quedat eliminat a la primera eliminatòria de la Copa del Rei després de perdre per 3-5 contra el Club Natació Sabadell. L'equip Itius no ha pogut aprofitar el factor pista i s'acomiada de la competició. Per la seva banda, el Palma Futsal, com a equip que juga a competició europea, està exempt d'aquestes primeres rondes eliminatòries de Copa. Un Palma Futsal que demanarà oficialment a la Federació Espanyola la seu de la Supercopa d'Espanya els dies 3 i 4 de gener del 2026. Aquesta temporada jugaran la Supercopa al Palma, al Peñíscola, al Movistar Inter i al Cartagena. En bàsquet, avui tenim en Derbi Balear de Primera Federació, perquè dins del trofeu AON Illes Balears, l'Estia Menorca i el Palmer Bàsquet jugaran al pavelló Vintaufa a partir de les 6 de l'hora baixa. També amistós a les 8 del vespre, l'Azul Marino i la Salle Melilla s'enfrontaran al Palau d'Inca, en el que serà el darrer amistós de pretemporada de l'equip mallorquí de la Lliga Challenge. Per cert, afegim una notícia més al món del bàsquet balear, perquè la Federació Espanyola ha acceptat l'intercanvi de la segona jornada de Lliga a la primera FEB, i el partit entre el Figo i Palma i l'Estia Menorca, que s'havia de jugar a Sant Moix a la primera volta, es jugarà finalment a Menorca. Més coses en tennis. A San Francisco Coirá, a partir d'avui, un dels grans espectacles d'aquest esport, s'inicia la 8a edició de la Laver Cup, una competició en què s'enfronta Europa contra la resta del món. Hi participen els millors tennistes del circuit. Carlos Alcaraz, líder del conjunt europeu, retornarà a les pistes després de proclamar-se campió de l'Obert dels Estats Units. Escoltam Carlos Alcaraz.
compartes equipo con tus rivales normalmente y obviamente yo creo que ese es lo bonito, ¿no? Yo creo que me siento un privilegiado de poder vivir este tipo de situaciones y jugar contra el resto del mundo, pues la verdad que, como he dicho, es algo único.
En natació han de parlar de que s'ha disputat a Eslovènia el campionat del món d'aigües obertes i Marga Genovar ha estat la gran triomfadora de la prova dels 10 quilòmetres. Genovar va ser protagonista del programa Esports3 a IB3 Ràdio i va dir això.
M'he sentit molt còmode des del primer moment, la primera volta conservant i la segona ja me va bé i vaig anar espitjant un poc més fins que vàrem arribar. Allà ens esperaven tots els del grup que havien nedat els 5 quilòmetres, perquè com hi havia diferents distàncies, pues, hi havia més distàncies un poc per tot.
Les paraules de Marga Genovar, que, com han comentat, ha estat la gran triomfadora de la prova dels 10 quilòmetres a la competició en el campionat del món que s'ha disputat a Eslovènia. Fins aquí, els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara són les 8:30. Repassam quines seran les claus d'aquest divendres. La plataforma de lloguer turístic Airbnb es compromet a eliminar tots els anuncis d'allotjament il·legal de les Balears abans de dia 15 d'octubre.
Es retiraran aquells que no tinguin número de llicència a Mallorca, Menorca i Formentera per seguir així les passes d'Eivissa, on des del juliol de l'any passat s'han eliminat més de 2.800 anuncis no reglats i un total de 14.500 places turístiques.
Avui, prop de 21.000 alumnes i més de 2.000 professors comencen les classes de formació professional.
Entre les principals novetats, durant l'any acadèmic es desplegarà el nou decret d'ordenació de la formació professional i els cicles passen a ser de formació dual. Destaca que hi ha possibilitat d'obtenir fins a 7 dobles graus a completar altres cursos acadèmics.
I a les 8:45 minuts serà el torn a l'informatiu matí per la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Menorca, ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Mateu Orfila, una dona ferida en l'accident frontal a la carretera General. Àngel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La víctima circulava amb un cotxe que ha xocat contra un camió a l'alçada d'Es Mercadal. Pateix politraumatismes i continua en estat greu. El conductor del camió ha patit ferides lleus i ha estat traslladat a la clínica Joaneda de Maó. Segons les primeres hipòtesis, el doble carril hauria confós la conductora del turisme que ha envaït el carril contrari.
A Mallorca, el Consell incrementarà la neteja de les voreres de les carreteres d'arreu de l'illa per augmentar la seguretat dels ciclistes i cicloturistes. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, i això ho faran l'augment de la periodicitat del manteniment que el Departament de Carreteres pretén que aquest espai de l'Arbiet sigui ara més transitable per a les bicicletes, especialment en el punt de la xarxa més utilitzat per aquest tipus de turistes, on també ha augmentat de manera considerable el trànsit de vehicles a motor. Altres accions que persegueixen aquest mateix objectiu són la construcció de vials cívics com el de l'Aró a l'estació del tren i el de Sa Pobla a Crestaig, obres ja adjudicades i en el cas de l'Aró també ja iniciades.
I a Eivissa les obres de sa peixateria, el Mercat Vell i el Camí del Calvari estaran enllestides el primer trimestre del 2026. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Els treballs costaran més de 4.500.000 euros en total. En el cas del Camí del Calvari, que es transformarà en un passeig, els sous provenen de l'impost de turisme sostenible. L'alcalde Rafa Triguero destaca que la finalitat és transformar i revitalitzar els barris històrics.
Són les 8:32 minuts. Fem una petita pausa i tot d'una parlam de formació professional.
Una agressió per la calle, una pintada en tu portal. Un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntament de Palma.
Aquest és Antoni.
Com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 8:34 minuts, ho dèiem en titulars, prop de 21.000 alumnes i més de 2.000 professors comencen avui les classes de formació professional. Són 1.000 estudiants i 168 docents més que el curs anterior. Entre les principals novetats destaca que s'impartiran 36 nous cicles, 2 cursos d'especialització i 7 dobles graus. A més, durant l'any acadèmic es desplegarà el nou decret d'ordenació de la formació professional i es començaran a tramitar 21 dels 9 decrets de currículums educatius autonòmics. Per parlar de tot això, saludam a la directora general de Formació Professional, Maria Isabel Sales. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara ho dèiem, això de la formació professional comença a haver-hi cada vegada més alumnes i docents. De fet, sabem que cada vegada hi ha més demanda i, per tant, també cada vegada s'ofereixen més cursos. Com ha crescut en els darrers anys?
Bé, la formació professional, en principi, jo crec que les Illes Balears en aquest moment travessa un moment de gran vitalitat i creixement, com bé deies. I si mirem les xifres 10 anys enrere, veiem que segurament fa 10 anys, en el curs 2015-2016, tenim una estimació de 14.000 alumnes que estaven matriculats a formació professional. Va haver un repunt molt alt durant la pandèmia, i ara estem en xifres de 21.000 alumnes. Per tant, el creixement en aquest darrer 10 anys ha estat gran. Ha estat un creixement i el que deia, una gran vitalitat, i estem, crec, en un moment dolç de la formació professional.
Una de les novetats més destacades és que començarà a desplegar-se el nou decret d'ordenació de formació professional. Entre d'altres coses, s'estableix el caràcter dual de tota la formació professional. Quins són els principals reptes? No sé si de vegades costa trobar empreses on fer pràctiques.
Sí, aquest decret va estar publicat dia 1 d'agost, o sigui, és bastant recent. Si miram la resta de comunitats autònomes, nosaltres, juntament amb Aragó, són els únics que han desplegat aquesta normativa. I, evidentment, tenim reptes a tota Espanya, no només aquí, per tal de poder tenir alumnes qualificats en formació professional que donen respostes a necessitats del sector i del mercat. Sí que és cert que la nostra comunitat té un repte més complicat, diria, respecte a altres comunitats autònomes, i és que hem de desplegar tots els 21 decrets de currículum, és a dir, les 21 famílies professionals de la nostra comunitat autònoma i, per tant, adaptar la normativa estatal a les nostres illes. La formació professional, per tant, una resposta dins d'aquest decret i com a repte és poder tenir una comunicació directa amb el sector empresarial i contínuament poder adaptar-nos i poder adaptar les necessitats del mercat, perquè evidentment aquesta demanda en sectors específics, com per exemple el sector tecnològic, la salut, o per exemple la construcció, que canvia el material, etc., han d'anar a la mà del sector productiu. Per tant, sí que és un repte, no només a nivell de normativa, sinó també a nivell de pràctica del dia a dia per poder donar la millor formació als alumnes i, sobretot, que doni resposta en aquell moment, en un moment que sabem que contínuament estan en canvi i millorar.
Són uns estudis, per tant, molt relacionats amb una relació molt estreta amb el món laboral. Tenen bones sortides professionals, en general, als cursos de formació professional?
Sí, en general. Quasi tots els cicles tenen una sortida, una empleabilitat molt alta. Fins i tot hi ha tanta demanda laboral que no podem abastir a tot allò que ens reclamen i sobretot allò que deia, que s'ajusta en el mercat. Per tant, quan una empresa contracta o té la formació d'empresa, té un alumne i veu que aquell alumne pot ser positiu per la seva empresa, pràcticament, quan se fan pràctiques en aquella empresa, queda aquesta alumna fent feina. I sobretot, també, si veiem la possibilitat que també cursar estudis de formació professional, a part de donar aquest caire pràctic i aquesta resposta a la demanda, per a demanda immediata que reclama el sector, també es pareixeria estudis universitaris relacionats. Per tant, pensam o creiem que la formació professional cada vegada serà una opció per als joves per aquests motius. Tenim sectors molt concrets com electricitat electrònica, manteniment de vehicles, sanitat, seguretat i medi ambient, que reclamen contínuament, les empreses ens visiten, perquè no tenen suficientment treballadors qualificats per les seves empreses, fins i tot molts sectors que s'estan jubilant, molt d'empleats, reclamen aquesta necessitat de que, per favor, creem més cicles perquè ho necessiten.
I falta molt trobar professors, perquè, com dèieu, hi ha sectors molt i molt concrets que els professors han de tenir un coneixement concret d'aquest àmbit. Històricament, a vegades, ha estat difícil aquest curs, però s'incrementa el nombre. És complicat trobar-ne?
Enguany me'l va sorprès positivament perquè realment ens falten 3-200 en les illes, això no havia passat mai. Sí que l'any passat i els altres van fer un esforç titànic des de la Direcció General no de formació professional només, sinó també de tota la conselleria, per tal de crear un element o una especialitat d'expert que és relacionada amb el sector, que donés resposta en aquelles especialitats concretes que no hi havia professorat suficient. I aquests experts, que són sinó persones que tenen un alt nivell de coneixement pràctic, que poden donar en aquest taller, en aquestes hores més específiques, sí que se va fer una crida i va haver una bona resposta per part d'aquella figura de l'expert. Aquell expert dona aquella resposta més pràctica, com deia, en aquest sector molt específic que a vegades falta o manquen docents concrets. Però ja dic, com deia fins ara, enguany hem tingut una molt bona resposta i realment estan cobertes les places. Llevat de dos o tres casos concrets, la resta estem molt satisfets.
Maria Isabel Sales, directora general de Formació Professional, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
I ara anem en directe a un dels centres que imparteix cursos de formació professional. Perquè ja ho dèiem, en total són 36 cicles nous, però avui ens fixam en els dobles graus de cada any amb més demanda. A les Illes hi ha possibilitat d'obtenir fins a 7 dobles graus per completar en 3 cursos acadèmics. Per això avui som a l'IES de Sant Pacs per explicar-vos com es preparen per impartir un dels títols a més recorregut. Caterina Bany, bon dia.
Bon dia, idò. Sí, el doble grau superior, en aquest cas en manteniment aeromecànic d'avions, d'espai aeri, i també amb el manteniment de sistemes electrònics i aviònics, en aquest cas d'aeronaus. Un grau, hem de dir, complicadíssim per aquells que hi accedeixin. Aquest doble grau, a més, és l'únic en el territori espanyol, en aquest cas, d'oferta pública. I així ens ho ha explicat la cap d'estudis de formació professional en aquest centre, que és Verònica Rubio. L'escoltam.
Hem pogut augmentar la ràtio i han entrat 25 alumnes. Hi ha moltíssima demanda, tant per part de les empreses de manteniment d'aeronaus com per part de l'alumnat, que tenim una llista d'espera de més de 130 persones.
Ja l'escoltau, moltíssima, moltíssima demanda, de fet, en aquest doble grau per part de les empreses, també per part del mateix alumnat, però és molt i molt exigent. Escoltau, Rubi.
I demanem anglès, molt important, perquè és la llengua vehicular entre qualsevol lloc d'espai aeri. Després han de superar proves de física i matemàtiques pel seu compte i cada examen ha de tindre mínim un 75% de nota. Vol dir que han de treure un 7,5 sobre 10. I això és molt, molt complicat de vegades.
I vos puc contar que ara mateix en aquesta hora al PACS, a l'IES Sant PACS, hi ha moltíssim moviment, alumnes que ja entren, de fet, pràcticament gairebé tots ja han entrat, i a les 7 del matí, en fosca negra, he pogut entrar, de fet, a l'aula justament de mecànica d'avions, i així ho han expressat, així m'han contat alguns alumnes.
I a València està molt demandat també, i bueno, aquí vas trobar la sort de tindre plaça, y aquí estamos.
Pequeña me gustan los aviones y pensé que a lo mejor podía ser una profesión que el día de mañana me guste, entonces bueno, hasta que no lo pruebas no lo sabes y pues me metí a ver qué tal.
I per acabar, companys, enguany hem de recordar que hi haurà un milenar d'alumnes més matriculats a la formació professional i un total, en aquest cas, de 2.200. Fins aquí, a l'IES de Son Pacs de Palma.
I moltes gràcies, Caterina Bany, per aquesta connexió en directe. Així com dèiem, quan ja fa gairebé una setmana, més d'una setmana que va començar el curs a ESO, a batxiller, també a primària i a infantil, avui comença el curs de la formació professional. Aquests estudis que de cada vegada tenen més demanda, ens ho explicava també la directora general de formació professional. Hem de celebrar també, segons ens deia, que enguany han tingut moltes manco dificultats per cobrir l'alumnat. El professorat, volíem dir, això és una bona notícia. Entre les principals novetats, vos ho explicàvem, destaca que s'impartiran 36 nous cicles, 2 cursos d'especialització i 7 dobles graus. A més, durant l'any acadèmic es desplegarà aquest nou decret d'ordenació de la formació professional i es començaran a tramitar 21 dels nous decrets de currículums educatius autonòmics. D'aquí uns segons arribarem a les 8:45. Vos deixam ara amb 10 minuts per la informació de proximitat, amb la informació de cada illa, a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
El Consell de Mallorca incrementarà la neteja de les voreres de les carreteres d'arreu de l'illa per augmentar la seguretat de ciclistes i també cicloturistes. El Departament de Carreteres pretén que aquest espai de les vies sigui ara més transitable per a bicicletes, especialment en el punt de la xarxa, més emprats per aquesta classe de turistes. Aquestes campanyes, a més, es faran coincidir en les temporades cicloturístiques. I en aquest punt del programa, allò que volem fer és connectar amb la Direcció General de Trànsit per saber precisament com se circula arreu arreu de l'illa de Mallorca. David Fornés, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores trobem encara retencions a l'arribada de Palma des de l'autopista d'Inca, també circulació lenta, la via de cintura, sobretot en sentit Andratx, ara mateix, des del poliesportiu de Germans d'Escales fins a la sortida cap a Esquerra Aragó i també a l'altura de la taulera, en sentit Andratx, hi trobaran retencions, i en sentit aeroport, el túnel de Gènova, també circulació lenta. És tot per el moment. Molt bon dia.
Moltes de gràcies, idò, Dani Fornés, des de la DGT, per fer-nos aquesta radiografia de quin és l'estat actual del trànsit arreu de l'illa de Mallorca. Són les 8:46. Miguel Soleres, el control tècnic. Feim una pausa per a la publicitat i tot d'una tornem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma, dia 23 de setembre, a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca. Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar, el Consell de Mallorca incrementarà la neteja de les voreres de les carreteres d'arreu de l'illa perquè ciclistes i també cicloturistes hi puguin circular de manera habitual. Amb aquesta acció, el Departament de Carreteres es pretén augmentar la seguretat dels ciclistes alhora que descongestionar algun punt de la xarxa viària molt transitat per cicloturistes on hi ha també molt de trànsit de vehicles amb motor. El Consell, però, ha previst més accions que persegueixen un mateix objectiu. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La campanya de neteja de les voreres de les carreteres es durà a terme als 1.600 quilòmetres de la xarxa viària de l'illa amb una inversió de 300.000 euros. Una altra de les novetats són els nous vials cívics, el de l'Aro a l'estació del tren, el de Sa Pou de Crestaig i el de Felanitx al futur hospital. En total, 60 quilòmetres de vies verdes i una inversió de 45 milions d'euros. A més, a partir d'octubre es reforçarà el ferm de diverses carreteres, com les d'Andratx a Estellencs, la de Seu a Mancor, la de Bunyol a l'Aro passant per Orient i la de Peguera al port d'Andratx. Totes carreteres molt emprades per cicloturistes. Fernando Rubió és el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures.
Farem un pla d'actuació per intensificar i millorar la neteja dels vials, dels vorals, dels arcenes, per tal de que estiguin nets i segurs i per tal de que els ciclistes puguin transitar de manera segura. També hem dit que els nous contractes de manteniment se milloraran les partides i, per tant, se revisarà tot això perquè se puguin fer actuacions molt més contundents.
A la reunió han participat la DGT, la Guàrdia Civil, la FELIP o la Federació Hotelera de Mallorca, entre altres entitats, així com la Federació de Ciclisme de les Balears. El seu president, Toni Bouçà, ha explicat la importància de netejar les voreres de les carreteres per circular amb seguretat i la proposta també per identificar i senyalitzar, juntament amb el Consell i la DGT, els punts negres de les carreteres que en aquests moments quantifica entre 10 i 15.
Els tenim identificats i també han demanat i han posat en una taula a veure si entre tots podem identificar més punts negres a base d'auditories o el que sigui per veure si podem millorar aquestes accions pues, més conflictives.
La reunió de la Comissió de Seguretat dels Ciclistes a les Carreteres, que feia 8 anys que no se celebrava, coincideix amb la Setmana Europea de la Mobilitat.
I el Consell de Mallorca, precisament, ha fet aquest anunci en un any que és especialment crític pel que fa a la sinistralitat d'accidents en ciclistes. D'ençà del mes de gener, 12 ciclistes han mort a les carreteres de l'illa.
Un dels darrers accidents mortals va ser el d'un ciclista de 49 anys que va ser atropellat per un autobús del TIP a la carretera entre Pollença i el port de Pollença el mes de maig passat.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma, dia 23 de setembre, a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca. Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
8:52 per la mare de l'àmbit de la política, perquè la Conselleria de Funció Pública ha sancionat la portaveu del Partit Popular al Consell, Núria Riera, amb una falta lleu per absentisme laboral.
Es dona la circumstància que Riera és funcionària de la Comunitat Autònoma i les formacions a l'oposició al Consell del PSOE i Més per Mallorca denunciaren a l'opinió pública la seva participació en tertúlies radiofòniques com a portaveu de la formació popular durant el seu horari laboral. En aquell moment, Funció Pública va actuar d'ofici i va obrir un procediment d'informació reservada i un expedient que es va resoldre el mes d'agost passat. Segons l'executiu, l'amonestació disciplinària és per haver participat en aquest espai radiofònic sense haver demanat autorització prèvia. Els socialistes del Consell de Mallorca consideren que, a causa d'aquesta amonestació, Riera queda en una situació política insostenible.
Per la... la mare d'una fita cultural i alhora social, perquè tal dia com avui, un 19 de setembre, però de l'any 35, va obrir les seves portes la Biblioteca de Cort. 90 anys després, aquella primera biblioteca a la qual s'accedeix, com tots sabeu, pel rebedor del mateix Ajuntament, conserva aquell aire de biblioteca antiga, clàssica, amb prestatgeria de fusta i taula d'aquell mateix temps dels anys 30, on s'hi asseuen joves amb portàtils i auriculars posats a les orelles, que escolten música mentre consulten llibres, llegeixen o estudien. Uns joves que contrasten amb la gent de més edat, que solen ser usuaris de la taula, on s'acaramulla la premsa escrita i on s'hi troben tots els diaris impresos a Mallorca i arreu de l'Estat. Per cert, que són molts els turistes que, atrets per la bellesa d'aquest espai, en l'era d'Instagram, intenten accedir per retratar-lo. Això ha obligat a posar un cartell a l'entrada per advertir que aquest és un espai reservat als usuaris de la biblioteca.
L'any passat, de més 25.000 persones varen passar per aquesta biblioteca, on es varen fer uns 27.000 préstecs. Especialitzada en fons local, la Biblioteca de Cort actualment acull un fons bibliogràfic integrat per uns 20.000 llibres i forma part de la xarxa pública de biblioteques de Palma. Però la seva història comença fa gairebé un segle durant la Segona República. Un any després de la inauguració, molts de llibres es varen destruir o amagar. Els que es varen tornar a treure avui duen l'etiqueta de Llibres de l'Infern. Ho explica Margalida Plomer, cap de la xarxa de biblioteques municipals de Mallorca.
Tal qual, se varen prohibir llibres de, sobretot de francesos, eròtics, comunistes, socialistes, vull dir, tota aquesta vessant d'esquerres, tots aquests llibres o destruïts o amagats.
I per commemorar aquest 90 anys de la biblioteca s'han programat una sèrie d'activitats diverses que podeu consultar a la web de la biblioteca. D'acord amb aquesta informació de caire cultural, arribam a les 8:55 minuts. Continua ara l'informatiu matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí. No passa sempre que s'estreni una producció balear, per això a un lloc de la ment encapçala avui les nostres propostes, perquè torna a ser divendres i els pianos ens acompanyen en aquesta repassada a les novetats cinematogràfiques amb Sandra Martínez.
Preparats? Acció!
Som les 3 i ara en dic.
Hola, tot el Miguel Gomila i sóc dominicà!
Es va poder veure al Festival de Màlaga, també a l'Atlàntida, i ara, a un lloc de la ment, arriba a les sales. El gran Pep Bonet dirigeix aquest documental, idea de José Corbacho i de Catalina Solivelles, que recull els assajos per representar una obra de teatre basada en el Quixot, a càrrec d'actors i actrius amateurs de Mallorca amb diagnòstic de salut mental. Un viatge per escenaris, camerinos, riures i alguna llàgrima, real com la vida mateixa.
¿Pero cuánto tiempo llevas así, papá?
Pues unos añitos, sí.
No te preocupes que yo te ayude a pintar el cuadro, ¿vale?
En Fernando Colomo és un gènere en ell mateix, estil Woody Allen. Les delícies del jardín és la seva pel·lícula número 24 i amb ella reprèn el to autobiogràfic i amb sentit de l'humor que el caracteritza. Narra la relació d'un pare i un fill, tots dos pintors, que debaten sobre la política, el feminisme, l'amor, l'art. A banda del seu fill, Pablo, l'acompanyen també Carmen Machi, Antonio Resines, Maria Herbàs i Brais Efe, entre d'altres.
Quiero presentarte a alguien.
No me parece que sea un buen momento.
Uy, ¿por qué no?
Pues porque estamos en un funeral.
¿Qué?
També en Cesc Gai té un estil molt propi i una fixació per les relacions humanes. Truman, des de la ciutat, sentimental, ara hi torna amb mi amiga Eva. És una dramèdia, una mescla de comèdia i drama sobre una dona de 50 anys, la meravellosa Nora Navas, que decideix separar-se per ser feliç. Una lloança a l'amor a qualsevol edat.
Recoge a Sara.
Mi coche no arranca.
El mío me ha dicho que te recoja.
I més amor, hi havia una certa expectació al voltant d'un gran viatge atrevido i maravilloso. Era el retorn de Margot Robbie després de l'èxit de Barbie, compartia protagonisme amb Colin Farrell i es prometia una història romàntica ben especial, amb fantasia, amb salts temporals i amb molts dobbers invertits. Com acostuma a passar, les expectatives no s'han complert per a tothom i la crítica s'ha dividit entre qui considera un risc apassionant i aquells que creuen que és un contrasentit que mai acaba de trobar el seu to.
Los niños están condenados a reproducir los gestos de sus padres. Trabajan desde el alba hasta que anochece. Y para las niñas es todavía peor.
També d'amor, però d'amor per l'educació ens parla la primera escola. És la història d'una mestra de París que arriba a un poblet de la França rural a finals del segle XIX per establir una nova educació republicana, gratuïta i laica, cosa que l'enfronta als desafiaments de la societat tradicional. Una història que, malauradament, ens resulta ben familiar. Ah, ho he fet estar a la barrina. Ja sabeu que això és només una tria, que la cartellera segueix ben farcida. Repasseu i segur que treballa.
I com cada divendres, allò que també repassam són els sons de la setmana.
No podem votar a favor d'una llei que du iniciatives que trepitgen les nostres línies vermelles.
Meter la lengua vehicular conllevava una sèrie de modificacions.
Mr. Sánchez and his communist ministers encouraged violence.
Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más.
Genocide is occurring in Gaza.
El sufrimiento indecible de cientos de miles de inocentes y en la total devastación de Gaza.
Just recently, within the last few minutes, a notice of intent to seek the death penalty that was filed by Utah County Attorney Jeff Gray.
Sub 2, Tyler James Robinson intentionally selected Charlie Kirk.
Nosaltres, com a assemblea de centre, que inclou personal docent i no docent, hem emès un comunicat en el que recolzam a les famílies.
Aquesta persona, el nostre objectiu és, de manera immediata, que no torni a l'escola. A llarg termini és que no torni a cap escola.
As an artist, I just can't think of a better life than the one that I've been blessed with. Nothing seems to fit those raindrops are falling on my head, they keep falling.
So I just did need some talking to the sun. Hem arribat a les 9, ara resumim quins són els temes més destacats d'aquest divendres. Prop de 21.000 alumnes i més de 2.000 professors comencen avui les classes de formació professional. Són 1.000 estudiants i 168 docents més que el curs anterior. Entre les principals novetats destaca que durant l'any acadèmic es desplegarà el nou decret d'ordenació de la formació professional i es començaran a tramitar 21 dels nous decrets de currículums educatius autonòmics.
Tot un repte, segons ha reconegut fa uns minuts a l'informatiu matí, la directora general de Formació Professional, Maria Isabel Sales, ha assegurat que aquest tipus de formació passa per un moment dolç amb un creixement exponencial pel que fa al nombre d'alumnes i estudis. Una formació que, a més, s'ha d'adaptar gairebé minut a minut per oferir coneixements útils per a un mercat productiu en